Les 9 del vespre a la zona esportiva, sopar de vedella per a tothom.
El menú adult inclou amanida, meló amb pernil, vedella a dojo, vi, aigua i postres per 22 euros.
El menú infantil, amanida, botifarra amb patates, refresc, aigua i postres.
Venda anticipada d'etiquets al local social, a Queviures Font i a Carnisseria Santi.
No vadis i reserva plaça abans no s'acabin. Més info al telèfon 605 44 88 96.
Sopar de vedella a Bellcaire, amb el suport del Futbol Club Bellcaire i l'Associació Valvitinca. Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu benvinguts al Veus d'aquesta setmana, al Veus d'aquest dissabte i diumenge 9 i 10 de juliol. Repassem els temes que hem tractat al llarg dels informatius d'aquesta setmana. Dilluns, 4 de juliol, amb una festa de l'escuma s'ha iniciat el programa d'activitats d'estiu de la UBET, un programa continuista que inclou discomòbils, festes de l'escuma, actuacions de música en viu, activitats infantils i zumba en diversos espais del municipi. Escoltem la veu de Josep Palma, membre de la Junta Directiva de la UBET.
Hem sigut continuistes amb la temporada passada i els últims anys. Hem engegat avui aquí a la plaça Univers amb la festa de l'escuma. És una festa que funciona molt bé, es fan 5 sessions, és refrescant, és familiar, és per nens. I després aquí a la plaça Univers també serà el lloc de la discoteca a l'aire lliure de l'Escala d'aquest estiu. Com és habitual, tots els dijous a partir de les 10 de la nit, discoteca aquí el que hi haurà serà molt d'adolescent de l'Escala i també gent que ens visita, turistes i familiar. I aleshores, a la platja, aquest any el que no es farà és música enllaunada, sinó que s'aposta només per música en viu. I a més es confia en grups de l'Escala, com els que formen part de l'Associació de Músics Eclèpsics de Catalunya. A part també d'altres grups que s'han programat, com Dirty Jobs, allò que té molta anomenada. És a dir, un producte allons i apostant una mica pel pop i el rock a la platja. I es conserven també el que són a les tardes dels dimarts en diferents punts del casc antic de l'Escala, com de la plaça Bixaixo, la plaça de Pequín, de Víctor Català, el Tercer Centenari. Són espais on hi haurà sempre a les 7 de la tarda els dimarts un espectacle infantil, i també plaça Catalunya. La UBET hi participa juntament amb l'ADET, que som els dos organitzadors d'aquestes activitats, amb aquesta voluntat, la voluntat de fidelitzar. Aquestes persones que avui estan a l'Escala i que són visitants, doncs saben que s'està pensant per elles també. I, bueno, i això fa que continuïn tinguin ganes de tornar aquí a l'Escala. Comercialment, és veritat que quan hi ha aquestes activitats, hi ha sectors que els hi funciona millor i altres que estem més paralitzats, però en tot cas sí que creiem que és important allò per fidelitzar el públic que tenim a l'Escala. Ja fa molts anys allò que tots els dijous hi ha discomòbil a la plaça Univers, és un lloc allò brutal per fer aquesta activitat. Són aquests adolescents escalencs allò que s'apunten i que troben el seu moment i el seu lloc, on els agradaria anar a una discoteca i no poden accedir perquè són menors d'edat. En canvi, aquí s'hi troben molt i molt bé. Bé, és un punt estratègic, geogràfic, allò que no és lluny d'enlloc, de plaça Univers. I també s'ajunten allò moltes famílies i molts adolescents també estrangers que ens visiten. No som molt de programar els caps de setmana, però també hem pensat allò que tenim un públic aquí a l'Escala que són de segona residència i que venen només el cap de setmana, i hem pensat també que tinguin alguna cosa que organitzem nosaltres. Aleshores, el que s'ha pensat és que el dissabte hi hagi una cantada d'havaneres i que sigui aquí a la plaça de l'Univers. Veure aquesta graderia plena, una cantada amb els cantaires del Montgrí, doncs creiem que pot ser bé, una oferta allò diferent i que no s'acostuma a fer aquí a Riells, i veurem allà en què tal funciona.
Arts i ormeig de pesca de Lourdes Boix mostra l'evolució històrica de totes les arts relacionades amb la pesca a Catalunya, des de la canya a les xarxes, passant pel palangre o les nanses. És un llibre editat per Brau Edicions i que forma part de la col·lecció Eines i Feines de l'editorial Brau. Va ser presentat en el marc de la Festa dels Pescadors, el cap de setmana passat, a la confraria. Escoltem les veus de Lourdes Boix, autora del llibre, d'Àngela Seira, sotsdirectora general de Pesca, i de Josep Lluís Sureda, president de la confraria de pescadors.
És que és un compendi general per al gran públic, o sigui, no per especialistes, no és feixuc, i il·lustrat amb fotografies de tot Catalunya, o sigui, per primera vegada, diguéssim, hi ha un... és com un manual d'arts de pesca, que, doncs, de tot Catalunya, que explica des de nord a sud o des de sud a nord, totes les variants dialectals que hi ha, amb fotografies i amb gravats antics. Es poden dividir en quatre grups. L'ormeig, que és de llançar, que es diu, els arpons, les fitores, els traires. L'ormeig d'am, des de les canyes, la simple canya, els palangres, les puteres per pescar el calamans, que també són ams, etc. Després venen l'ormeig de trampa, les nanses, les jombines, i l'ormeig de xarxa, que diríem a l'escala, que hi ha moltíssima varietat, des d'un simple rall, la xarxa que es llença, a la gran almadrava, que és una xarxa de parada, un art de parada, que es diu, que és una gran trampa per les tonyines.
Penso que és molt important, no? La memòria dels antics, el que es feia en temps en què el que és artesanal era més habitual, és bo retornar a fer les coses ben fetes i valorar aquesta feina. S'ha de valorar i, evidentment, s'ha de donar preu en el peix que treuen aquí perquè així puguin viure, perquè hem de buscar la sostenibilitat econòmica, la social i, evidentment, la mediambiental, la del recurs.
Doncs pels pescadors el que representa, doncs, és principalment són records doncs, d'aquells pescadors de Bantes que pescaven en tot aquest tipus d'arts, que la Lourdes ens explica en aquest llibre, i els pescadors d'aquells doncs, de Bantes, doncs, que pescaven amb les jombines o pescaven doncs, amb les fitores, pescaven amb les nanses, doncs, els records de tota aquella gent i tota aquella història doncs, que forma part de l'escala i forma part de la història de Catalunya. No?
Encara en l'àmbit pesquer, parlem també de la presentació del vídeo resum del projecte Sèpia, que promou la reproducció de sèpies i calamars a la badia. S'ha obert una maqueta visitable pels banyistes a la platja del Moll Grec. Se'n parlava a la sala d'actes municipal. Setmana passada escoltem Isaac Moya, pescador implicat en el projecte.
El nostre objectiu d'avui és que la gent pugui veure el vídeo resum del projecte Sèpia. L'altre objectiu, que la gent, públic general, pugui visitar les sèpies visitables i després doncs, convidar a totes les empreses que tenen activitats nàutiques locals d'aquí del poble, explicar-los-hi, donar-los una mica l'explicació de tot el que és el projecte perquè puguin fer profit de la seva empresa, les seves empreses. De l'inici a finals del mes de març s'ha doncs, estat fent immersions de seguiment científic cada 15 dies per fer el comptatge d'ous, s'ha estat fent tota la maniobra de la recuperació dels ous als arts de pesca amb molt bons resultats, molt millor dels que ens pensàvem, i bé, tot apunta que anirà bé. Al final del projecte es farà un informe resum de del que s'ha obtingut, però les expectatives són bones. El que és la línia, diguéssim, productiva, que li podem anomenar, que són els 1.000 metres que s'ha fet del projecte, aquella és inaccessible, està protegida, no s'hi pot anar a fer immersions, i després, per donar-li la part visible en aquest projecte, doncs el que hem fet és calar una maqueta de 50 metres amb 13 branques de pi i de llentiscle, que estan calades a la platja de Sant Martí d'Empúries, ben a la meitat, entre el Moll Grec i l'Espigó Nou, i estan a 2 metres de fondària fins a 3 metres. És una línia que va, diguéssim, perpendicular a la línia de la platja, i ja hi ha els cartells del projecte Sèpia. No està senyalitzat a superfície per tema de permisos i llicències, però sí que hi ha en el nostre Facebook, i tenim posada l'ubicació exacta de les ponedores visitables, i us animem a anar-hi perquè ara fa un mes, just avui fa un mes que els vam col·locar, i ja podem dir que hi ha uns 3.000 ous de sèpia. Ahir jo hi vaig estar i vaig veure 6 adults reproductors i 2 cries que ja naveguen per allà. Molt maco.
A títol esportiu, a l'informatiu de dilluns passava en balança també de la quarta edició que celebren Aigües de la Badia del Campionat del Món de Kiteboard Junior. El suís Chablot, el francès Perrinó, el polonès Le Piqui i la brasilera Sol, així com la murciana León, han estat els noms particulars d'aquest campionat. Han estat els campions en les diferents categories que competien. Escoltem la veu de l'organització, escoltem a Panxo Pisunyer.
Després d'una setmana de competició, podríem dir que aquesta quarta edició del Campionat del Món de Kite Junior ha sigut un èxit. Ha sigut un èxit per la participació, perquè hem tingut regatistes de totes parts del món, des de Filipines fins a Hawaii, passant per Sud-àfrica i molts representants europeus. Però al marge d'això, s'ha confirmat un cop més que el Golf de Roses és un magnífic estadi per a la pràctica dels esports nàutics. A nivell de participació, podríem dir que els corredors que han hagut aquest campionat han tingut un nivell altíssim. Pràcticament la meitat dels que han estat aquí podrien formar part ja del circuit professional. I per nosaltres ha sigut una gran satisfacció veure que dos regatistes d'aquí del país, la Clàudia León i la Nina Font, han ocupat puestos de pòdium, el qual confirma que la nostra campiona Gisela Pulido té dignes successores.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 5 de juliol, el ple dona llum verda al projecte de segona fase de reforma del front marítim, la que afecta el tram que va de la punta al port d'Amperris. En la sessió de dilluns al vespre s'aprovava també el suplement de crèdit per costejar el sobrecost que ha tingut la primera fase d'aquest projecte. S'aprovaven l'ampliació de voreres en un tram d'Avinguda Montgó i les contribucions especials a la urbanització del carrer Barcelona i adjacents. Escoltem les veus principals de l'enregistrament d'aquella sessió plenària. En primer lloc, parlant de la modificació de crèdit per fer front al sobrecost de la primera fase de reforma del front marítim. Una modificació de 474.000 euros. 235.000 d'aquests responen al sobrecost aparegut en l'obra, en si. Els 240.000 restants d'aquesta modificació corresponen a la bateria de contenidors i compactadors de deixalles. Per aquest ordre, escoltem les veus de Robert Bosch, portaveu de Convergència Democràtica, Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, Joan Vall-Llosera, del Partit Popular, i Víctor Puga, alcalde.
Bé, el projecte dona la sensació que s'ha desviat d'una manera desorbitada. No entenem que s'hagin de desviar les obres d'aquesta manera. Segurament amb més planificació i fent les coses una mica entre tots, les coses serien més precises i no hauríem de fer modificacions d'aquest muntant, que entenem que és una mica exagerat, però de tota manera, com que el que discutim aquí és el tràmit administratiu, l'aprovarem.
No entenem ben bé aquesta desviació que se'n va quasi al doble de l'obra, a part que ja sabíem que els contenidors que estaven pressupostats en el projecte serien insuficients, n'havíem parlat a la única comissió informativa que hem fet sobre aquest tema, tots sabíem que això passaria i no entenem per què no es va incloure, sinó aquest estiu ja haguéssim estat amb camions 5 o 6 o 7 o 8 vegades al dia. I bé, tornar a dir doncs això, que ens sembla que tot i demanar les comissions de treball, tot i aportar coses, no es van fer modificacions en el projecte en aquell moment i tornem a estar creiem en un moment d'improvisar i de que ara m'ha sortit això a la platja i ho he de solucionar d'alguna manera. Dit això, votarem en contra.
Crec que un mínim exercici de responsabilitat exigeix un vot en contra d'aquesta manca de planificació pel que fa a aquest exagerat augment de les despeses, sobretot això dels contenidors. Es va aprovar un projecte en un ple. Aquest projecte no s'ha portat a terme tal com es va acordar, resulta que hi ha aquesta modificació dels contenidors, però per el que fa al pressupost jo crec que això serà de mare i ara aquí algú ha fet una mala planificació del que ens ha de costar això i ho trobem exagerat i per tant ens veiem obligats, evidentment, a votar-hi en contra.
Que de fet jo crec que s'ha explicat prou bé. Si el que es pretén és que l'equip de govern reconegui que el calendari no s'ha complert, doncs no s'ha acabat, vam dir que per Sant Joan es tenien els contenidors, doncs òbviament no cal dir-ho, és evident que no està del tot acabada l'obra. Si el que es pretén amb això és dir que això suposa un perjudici i que el fet d'aquest incompliment farà que la gent que pot visitar aquest espai o pot gaudir d'aquest espai ho farà en pitjors condicions i que els bars i restaurants i tota l'activitat patirà algun tipus de perjudici per aquesta actuació no acabada, doncs òbviament estem en total desacord. I aquesta és l'última de la nostra pretensió. La nostra pretensió és que aquest espai de cara a l'estiu, a la temporada alta, estigués en condicions òptimes. Entenem que, malgrat que això no s'ha acabat, no produeix cap mena de perjudici a cap activitat que hi ha a la platja i, per tant, doncs, no hi ha cap mena d'inconvenient a dir no s'ha acabat l'obra quan tocava, però això no suposa cap perjudici. Jo crec que les dues coses són possibles i, per tant, aquesta és la nostra posicionament. Per tant,
Les obres es reprendran a la tardor, d'una banda, en allò que ha quedat pendent de la primera fase, però sobretot en l'obra del tram comprès entre La Punta i Port d'en Perris. Es va aprovar en aquest ple el projecte executiu d'aquesta segona fase. El pressupost de partida és de 978.000 euros. S'aprovava amb els 9 vots de l'equip de govern, s'hi abstenien els 3 d'Esquerra Republicana i votaven en contra els regidors de Convergència Democràtica, 4, i el del Partit Popular, 1. Les veus que il·lustren aquest tema són les de Josep Bofill, regidor d'Urbanisme, Robert Bosch, portaveu de Convergència, Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, Joan Vall-Llosera, de Partit Popular, i Víctor Puga, alcalde.
Portem a aprovació inicial el projecte d'urbanització de la segona fase, un projecte que contempla donar continuïtat a l'estètica i funcionalitat d'aquesta primera fase en l'àmbit de lo que seria La Punta, on hi va una plaça, fins a el que seria la platja, la cala del Port d'en Perris. Ho hem explicat, el paviment, el tipus de paviment serà el mateix, es canvia per el mateix panot, substitueixen els serveis i l'enllumenat. Per tant, portem a proposta de ple l'aprovació inicial del projecte d'urbanització de segona fase de front de mar del nucli antic de l'escala, redactat per l'arquitecte Gerard Oliver, amb col·laboració de l'enginyer Xavier Frigola, amb un pressupost de 978.733,31 euros, i ben inclòs.
Formalment, a mi em sap greu que en el meu poble no pugui votar a favor del projecte de front marítim. Ja li anuncio que no hi votarem a favor per diverses raons. Una és per coherència amb la primera fase i per motius estrictament estètics no hi ha el major problema, però nosaltres no podem estar d'acord en aquest cas amb que el formigó sigui el material més agradable per l'escala, per la Costa Brava i per la primera línia de mar. A nosaltres no ens agrada que projectes tan importants, doncs, que variaran l'estètica, com a mínim l'estètica, i de ben segur la mobilitat de tot el nucli antic en el nostre poble, nosaltres no hi haguem pogut participar, simplement se'ns convida a les informatives i en els plens a posicionar-nos a favor o en contra d'uns projectes que arriben cuinats, i nosaltres, vostè sap personalment meu i del meu grup, que ens agradaria participar en la cuina d'aquests projectes.
Com deien ells, arribem aquí havent de decidir alguna cosa just pel pla que hem vist, no? Fa 26 anys vam calcular des de la reforma de la platja, no creiem que haguem d'esperar 26 anys més a soterrar les línies elèctriques. No sé si hi ha previsió d'estudiar-ho abans de l'aprovació definitiva o queda així i ja no se'n parla més. D'això també m'agradaria dir que es faci especial atenció amb la il·luminació. Dit això, ens abstindrem a l'espera de si s'incorporen aquestes... És la inicial i, per tant, ens abstindrem sobretot al tema de la línia elèctrica.
Entenem que el mal ja està fet o el bé ja està fet. Continuar amb aquest mal o continuar amb aquest bé en la segona fase, pues, esclar, per coherència, ens fa ratificar la nostra opinió amb aquesta obra, ja no direm faraònica, sinó que és de continuïtat del Valle d'Orra i és això quasi, no? Evidentment votarem en contra. Millor hi ha algú de la primera fase, un altre millor de la segona fase, ara vindrem amb l'avinguda de Montgó. Jo la veritat és que nosaltres el nostre plantejament inicial sempre ha sigut el de que cada any l'Ajuntament ha fet uns pressupostos a la baixa. Així és impossible anar a la baixa.
Crec que aquest projecte és el projecte més debatut, més explicat, més... en el que s'ha filat més prim dels últims anys a l'escala, sens dubte. Fa 3 anys que no parlem de res més a l'escala que del projecte de la façana marítima. Sabem tots quina era l'estètica, quina era la intenció des del primer dia de Carlos Ferreter, i el que fem avui, tal com ha dit el regidor, és fer el projecte executiu. Per tant, dir quines canalitzacions passen, per on passen, la resta jo crec que estava bastant decantat i així s'ha explicat sempre. I coincideixo, òbviament, amb el que s'ha dit. Si en algun moment es va deteriorar tot aquest espai, òbviament no ha sigut ara. El que fem és just al contrari, recuperar un espai molt i molt deteriorat, que més enllà... Doncs d'això que comentem, per una qüestió de sensibilitat, de gustos, no coincidim, doncs és acceptable. Però jo crec que és innegable que la millora és substancial. Jo crec que la gran majoria ho aprecia així, al marge de petits detalls que jo crec que s'han comentat.
Va ser un ple on els temes d'àmbit urbanístic van predominar. Urbanístic, de fet, i fiscal. Un altre punt que generava debat va ser el de les contribucions especials que s'aplicaran per fer front a l'obra d'urbanització del carrer Barcelona i adjacents, els carrers Vendrell, Ginesta i Ventalló. L'obra està pressupostada en 1.296.000 euros. D'aquest cost, un 15% serà assumit directament per l'Ajuntament i el 85% restant per als veïns. Víctor Puga, Robert Bosch, Edna Estrem, Joan Ballosera i altra copa. Víctor Puga són les veus que escoltem per il·lustrar aquest punt.
A l'hora de fer el càlcul de les quotes, de les contribucions especials que haurien d'abonar els veïns, tenim en compte dues qüestions. Un, els metres lineals de façana de l'immoble, això seria el 30%, i el volum edificable d'immoble seria un 70%. I tot això d'acord amb tres tipologies que s'explica en la memòria i que entenc que se n'ha tingut accés, i tot plegat d'així, d'aquest càlcul, resulta la quota final pels veïns, que no podem oblidar que és una quota provisional, que aquí, doncs, amb tota probabilitat, hi haurà una baixa important per part del contractista que finalment s'adjudiqui l'obra, i, per tant, doncs, s'haurà de recalcular el que avui ja teniu, que és la relació amb referències cadastrals de què toca pagar a cada veí.
En relació a les urbanitzacions a l'escala, ho sabran millor vostè que jo, perquè ha estat a l'urbanisme els últims anys, el dèficit d'urbanitzacions a l'escala està entorn als 40 milions d'euros. Si s'haguessin d'urbanitzar tots els carrers de terme municipal que fan falta, i per tant jo crec que estaria molt bé, seria molt lògic tenir un pla d'urbanitzacions a punt per anar executant en comptes d'anar fent pedaços i anar aprovant els projectes d'un en punt, primer perquè segur que acabaríem reduint costos ni que fos per redacció de projectes, i segon perquè tindríem molta previsió, sobretot pels veïns, a l'hora de pagar-los. La proposta nostra, ja li dic que li farem, per aquesta concreta no podrà ser perquè ja s'aprova el projecte, però serà de notificar als veïns, si féssim les coses en previsió, que no és l'activitat principal del govern, però si ho fos, es podrien notificar 3-4 anys abans les urbanitzacions, i per tant la gent podria finançar anticipadament i no hauria ni de posar-hi els diners a l'Ajuntament.
Bé, en el nostre cas celebrem d'alguna manera que les contribucions especials siguin un 85% i no siguin un 90%, que és el que permet la llei. En aquest sentit, d'acord, però sí que és cert que veient la llista hi han famílies o hi han propietats que han de pagar o han d'assumir unes despeses que ara mateix, no sé si les demanéssim als membres d'aquest ple, quants les podríem pagar. Jo no, ja els hi dic ara.
Deuen ser rics tots ells, m'imagino, no? Perquè jo quan veig aquestes quantitats, pues déu-n'hi-do, el que toca pagar. A mi em faria por estar en aquests carrers. Jo, si m'ho hagués preguntat a mi, si hagués aquests carrers, diria, escolti, així el carrer tal com està, irem tirant així, que de moment no tenim diners. Però, bueno, ja dic, és un fet contradictori. Si vostè me diu que això ho han demanat els veïns, doncs no hem de posar cap inconvenient que doncs es pratiquin aquestes contribucions especials. A més d'aplicar el màxim legal, que és el 90%, en què els hi fem una rebaixa d'un 5% aplicant només el 85%, doncs no em pas queixar, encara ens felicitaran, no? Però tinc els meus dubtes, perquè la majoria dels veïns veus que són estrangers. Vol dir que tots estan assabentats de que han de pagar això.
I segurament no trobarem mai el moment adequat, perquè hi ha gent que la passa malament ara i que ho ha passat en el passat i que ho passarà en el futur. I segurament hi ha qüestions aquí, hi ha alguna persona, alguna família que li costarà molt atendre aquests pagaments. Per tant, aquí sí que l'Ajuntament doncs agafa el compromís de veure de quina manera tot això del que suposa que la llei de centres locals ens permeti i fins i tot anar una mica més enllà, estudiant cas a cas, de donar totes les facilitats possibles perquè la gent pugui pagar les quotes, que entenem que en algun cas són importants. Però no hem d'oblidar que quan parlem de contribucions especials, a vegades ens posem les mans al cap, però parlem de gent que ha comprat o ha edificat en un espai no urbanitzat i, per tant, des del primer dia que ho ha fet, si fa 30 anys que un estranger viu allà i no està urbanitzat, doncs des del primer dia sap que en un moment o altre haurà d'atendre les despeses d'una urbanització. Per tant, val la pena que aquesta gent ho tingui en compte. El que ha comprat els darrers anys, doncs ha comprat sapiguent que la seva propietat l'ha comprat a un preu inferior del que valdrà un cop urbanitzat.
I encara en l'àmbit urbanístic, també en el ple de dilluns, s'aprovava el projecte d'ampliació de voreres a l'Avinguda Montgó, en el tram comprès entre la plaça de l'Univers i el carrer Margarida. Una ampliació de voreres i habilitació de carril bici. Per fer-ho possible, s'hauran d'anul·lar els aparcaments per cotxes que hi ha en aquell tram. A canvi, s'habilitarà un aparcament en un nou solar entre Avinguda Montgó i Camí de Palau. El projecte era aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, més els d'Esquerra Republicana. S'hi van abstenir els regidors de Convergència Democràtica i votava en contra el regidor del Partit Popular. Han estat les veus principals que sonaven en la crònica del ple ordinari d'aquesta setmana. A l'informatiu de dimarts, però, parlàvem també d'altres aspectes de l'actualitat local, com ara la commemoració del 40è aniversari de la Marxa de la Llibertat, en un acte que es feia el mateix dilluns al vespre, el dia exacte en què es complien els 4 anys de l'inici de la Marxa de la Llibertat, si més no, en la seva columna tramuntana Inici des de l'Escala. En la taula rodona van intervenir-hi Rafael Bruguera, Núria Martorell, Mercè Colom i Ildefons Clos, un acte on també es presentava el llibre Poble Català, Posa't a caminar. Les veus que il·lustraven aquesta notícia eren les de Núria Martorell, de la Comissió de la Marxa per la Llibertat, Rafael Bruguera, membre del CEDRA, i Ildefons Clos, membre del CEDA, però també alhora enllaç local de la Marxa de la Llibertat de l'any 1976.
A veure, és important recordar la Marxa de la Llibertat perquè va ser una cosa que la va viure els pobles en directe amb una prohibició feta pel Fraga perquè va ser després de la mort d'en Franco. La gent que vam muntar la marxa, que va ser Pax Christi amb ajuda d'institucions, ens van ajudar molt els clèrics, diríem, la Iglesia. Llavors vam decidir que es continuava fent aquesta marxa per poble, amb repressions, amb tancaments de gent, amb multes, però vam creure que era convenient arribar fins al final. Llavors és convenient celebrar aquests 40 anys pel fet de que hi ha molta gent que no la va viure i n'ha sentit parlar. És un fet històric que s'ha de recordar perquè en aquell moment ja lluitàvem per llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, i representa que és una petita llavor que es va fer aquell moment i que ara estem intentant arribar al seu fi, d'aquesta llavor, i poder aconseguir-ho. I estem a punt, se suposa, d'aconseguir-ho. Llavors, el que sí és important és que tota la gent que vulgui informació sobre els fets que es faran, podeu enviar un correu a marxanuriaguay@gmail.com i esteu informats de tots els actes.
Aleshores, aquest acte que fem avui a l'Escala es fa simultàniament a tots els pobles que varen, en els quals va començar aquell dia 4 de juliol del 1976 una de les 6 columnes que varen sortir de Catalunya, les columnes de la Marxa de la Llibertat. L'acte en si consistirà en una taula rodona en la qual hi haurà dues persones de l'organització de la marxa, que parlarem una mica de l'organització, de com es va gestar, qui la va muntar, quins eren els objectius.
Què tenen d'important? Que aquí l'Escala possiblement és l'únic testimoni gràfic, no fotografia, sinó filmació, que existeix. La primera part és d'un autor desconegut, es dona la circumstància que la meva germana, la Tonsala, en Llucià López i jo formàvem part del grup de suport de la Marxa de la Llibertat a l'Escala, també som els que vam fabricar les gallines aquestes gegants, i estant en allà se'ns va apropar una persona i ens va dir: jo he filmat, doneu-me una adreça que us ho enviaré. Aquesta persona al cap d'un temps ens ho va enviar i ho hem guardat fins ara. La segona part, això succeeix a la platja de l'Escala, i la segona part és només a la plaça de l'Ajuntament, amb tota la intervenció de la Guàrdia Civil, i això ho va fer en Francesc Sala Balaguer, escalenc, mestre, dedicat a la cultura, col·laborador a l'Escala en moltes coses, bueno, que també els hem descobert no fa pas gaire, que sabíem que es havien fet però no els havíem vist. No pensem veure una pel·lícula d'alta qualitat com es fa ara, que pot ser feta amb un mòbil i té una qualitat, està feta amb Super 8, un pèl desenfocada. Jo penso que en Francesc Sala, des del terrat de casa seva a la plaça, es va posar tan nerviós que es van descuidar d'enfocar. Per tant, és molt perdonable, vull dir, però realment és un document que val la pena.
Més temes d'àmbit local. Entra en servei el nou web municipal de l'Escala. S'hi ha incorporat molta més informació i en breu permetrà multitud de tràmits en línia, evitant desplaçaments a l'oficina d'atenció al ciutadà. El nou espai és molt més assequible. Escoltem les veus que van il·lustrar aquesta notícia.
Un disseny molt més atractiu, molt més intuïtiva. Hi ha molta més informació de la que hi havia abans. És una web més navegable i bé, doncs molt millorada respecte a l'anterior. Es dona molta importància a les imatges i s'ordena molt el contingut. S'organitza en 6 apartats, no? La informació institucional i organitzativa, la part econòmica, l'acció de govern i normativa, contractes, convenis i subvencions i catàleg de serveis i tràmits. No entraré en cada un dels apartats, però sí que bueno, hi ha molta informació, s'ha alimentat durant aquests últims mesos molt aquest portal de transparència i esperem doncs, que el ciutadà faci un gran ús no, d'aquesta eina. De fet, el que volem és mostrar doncs, el grau de transparència que té l'Ajuntament amb els ciutadans.
I l'OAC doncs, segur que és plena de gent i en el futur volem que això doncs, no sigui tan així i que poder des de casa doncs, fer molts tràmits que actualment no hi ha manera de fer-ho si no és de forma presencial. Per tant, entenem que l'acció del govern, que sovint doncs, la concentrem en qüestions més físiques, d'urbanisme, de serveis, doncs, té un component molt important pel que fa doncs, a tota una feina diferent, que és aquesta.